Píndoles per créixer, un espai amb el suport de Fundació Roca i Pi.
Doncs parlem de filosofia i ho fem a partir del segon lliurament dels fragments filosòfics de Joan Carles Mèlic. Després de la lectura com a pregària, el filòsof i professor ens proposa la prosa de la vida. I aquí reflexiona sobre el caràcter finit de la nostra condició humana. I què implica això d'acceptar que la vida és finita, que la vida un dia s'acaba? Doncs això és el que volem parlar amb Joan Carles Mèlic, doctor en filosofia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, autor d'aquest llibre, la prosa de la vida, fragments filosòfics, segona part, d'Editorial Fragmenta. Bon dia, senyor Mèlic.
Bon dia, bona hora.
Moltes gràcies per atendre'ns aquest matí.
De res, al contrari, encantat.
Vivim com si no haguéssim de morir mai?
Moltes vegades sí. Sí, sí, vivim com si fóssim eterns, com si fossin eterns. El que passa és que, per mi, la finitud no és només la mort. També és la mort, també és el fet, òbviament, de que som capaços d'avançar la nostra mort, fins i tot quan som en moments de felicitat, no? La finitud és més que la mort, la finitud és la pròpia essència de la vida, és a dir, el fet de que apareixem en un món que no hem escollit, vivim sempre en situacions, ens trobem en moments que no sabem com abordar-los, és a dir, tot això és la finitud, no?
Pensar en que les coses s'acaben, totes les petites coses també de cada dia tenen una durada que comencen i acaben, on pot pensar que això és una visió una mica com negativista, centrar-se en el que d'alguna manera s'acabarà, no? Però vostè no ho enfoca així.
Sí, sí, pot semblar que sigui negativa, però jo crec que no ho és. És a dir, que això el que a mi em permet és pensar la vida d'una altra manera. I pensar-la positivament, però d'una altra manera. Pensar, per exemple, l'ètica d'una altra manera, a diferència, per exemple, de la moral. Jo intento, a partir de la finitud, establir una sèrie de distincions en els meus llibres, i en aquest també, entre, per exemple, la moral i l'ètica, o entre el dret i la justícia. És a dir, precisament perquè som finits, mai no hi haurà cap dret, és a dir, cap legalitat, que sigui suficientment justa, és a dir, suficientment legítima. I, per tant, fins i tot en un règim democràtic hi haurà com una mena de ruptura, com una manca d'identificació entre el que és legal i el que és legítim, és a dir, entre el dret i la justícia. O en el cas de l'ètica i la moral passa més o menys el mateix. És a dir, mentre que la moral seria per mi el conjunt de deures, de valors i de normes d'una societat que nosaltres, els pares, els professors, els mestres, transmetem a les noves generacions, doncs l'ètica és el fet de trobar-te en una situació única i irrepetible en la qual tot sovint no puc aplicar la llei moral, perquè aplicar la llei moral seria ignorar a la persona que pateix. El cas que jo poso també sovint, i en aquest llibre de la prosa de la vida hi reitero, el reitero, és el cas de la paràbola del bon samarità.
I com el tradueix, això, en la quotidianitat? Com aquest concepte, d'alguna manera, ens pot ser útil també per enfocar el nostre dia a dia?
Bé, perquè moltes vegades ens pensem, per exemple, en l'àmbit de la docència, jo sóc professor de filosofia però a la Facultat d'Educació, però també podríem parlar en l'àmbit de la medicina, no? Si us hi fixeu, el llibre comença amb un quadre de Goya, que després jo comento al final. És a dir, jo li dic al lector, mira aquest quadre de Goya, que és l'autorretrat amb el doctor Arrieta, és un quadre poc conegut perquè la majoria de quadres de Goya que coneixem estan al Museu del Prado, i aquest no, aquest és als Estats Units. Però bé, en qualsevol cas, el llibre comença amb el quadre de Goya i acaba amb un comentari. I què es veu en aquest quadre de Goya? Doncs es veu el metge de Goya, darrere del mateix Goya que està malalt, i amb la mà dreta li està donant un got amb una medicina, no? Jo li dic, la mà dreta, per mi la mà dreta seria l'àmbit del fàrmac, no? Del protocol, del codi ontològic, tot això és la mà dreta. I un bon metge, com un bon educador, ha de tenir mà dreta. Però Goya també té mà esquerra. I què es veu a la mà esquerra? Si els nostres oients miren el quadre, veuran que la mà esquerra és la mà que abraça, bé, que acaricia, que li està dient, el quadre és molt clar, que li està dient al malalt, en aquest cas Goya, li està dient, tranquil, sóc aquí, confia en mi, no et deixaré sol. És tota aquesta dimensió ètica la que jo reivindico, diguem-ne, pel moment present, no?, i que és el producte de la nostra finitud. És a dir, precisament perquè som finits, hem d'improvisar respostes ètiques que no poden estar mai recollides en un protocol ni en un codi deontològic.
És el binomi cap i cor?
Bueno,
d'alguna manera?
Diguem-ho, home, es podria dir així. Es podria dir així. El que passa és que estem en un món on tot funciona a base de manuals d'instruccions. És a dir, tenim un problema quan es diu és que vivim en un món de crisi moral. No, 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 al contrari. Mai no s'havien fet cap tants codis deontològics ni tants protocols com ara. Tu avui en dia, qualsevol cosa, el protocol.
Sí,
I no estic en contra del protocol. Que
ajuda, per un costat, no?
És a dir, em sembla que els protocols... És a dir, tenim un problema als Mossos d'Esquadra, codi deontològic. Tenim un problema als jugadors del Barça, codi deontològic. I està bé que es facin codis deontològics, però no n'hi ha prou. És a dir, cal mirar els ulls de l'altra persona, mirar els ulls de l'altra persona i veure què m'està demanant. I a vegades, per poder atendre el sofriment de l'altra persona, cal justament no complir la llei. És a dir, no complir el codi deontològic. És la paràbola del bon samarità, que encara no hem après.
Doncs aquesta és la invitació d'aquest llibre, un llibre que vostè ens convida una mica diríem, a píndoles, no? A filosofia en píndoles, podríem dir, en quant a petits fragments que es poden saborejar, més que llegir, diríem, sí, tot seguit, no?
Sí, a veure, el que no voldria és que es pensés que això són una mena de tuits, no? Amb tots els respectes pel Twitter, jo no en tinc, no l'utilitzo. Hi ha una gran tradició en filosofia, a vegades oblidada, o a vegades no prou considerada, que és la tradició aforística.
Uh-huh.
Des dels vells presocràtics tipus Heràclit fins a autors ja més del segle XIX, com Nietzsche i d'altres contemporanis, com Canetti, per exemple, doncs han utilitzat el gènere aforístic. Jo, amb tots els respectes, l'aforisme és molt difícil, jo em limito a proposar una sèrie de fragments al voltant, és a dir, de pensaments fragmentaris, que he anat treballant al llarg dels últims 10-15 anys i que a vegades he recollit amb articles i de forma més argumentada, i aquí li dic al lector, mira, llegeix aquesta frase, tot sovint són frases que jo comento, em limito a comentar o a subratllar els grans mestres, i que li poden servir al lector, doncs això, per pensar, per pensar ell mateix, o tal vegada per anar a aquests grans mestres i aprofundir en els temes que jo li proposo.
Doncs aquesta és la invitació d'aquest La prosa de la vida, aquests fragments filosòfics, segona part, de Joan Carles Melé, que podem trobar a Editorial Fragment. Un llibre petitó per portar a la butxaca i per anar degustant i escoltant a veure què ens diu Mèlic a través també dels clàssics. Moltes gràcies, senyor Mèlic, i que tingui molt bon dia.
De res, a vosaltres, molt de gust. Adéu.
Ràdio Estel.